Bon dia, som-hi amb aquest dimarts 19 de setembre de 2023. El Penedès en xarxa, arrenquem aquest magazín matinal que us acompanya des d'ara i fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí al control central us saludem com cada matí Toni Olivella i Sílvia Delgado. I deixeu-me que comenci donant molts i molts ànims a tots els vilafranquins i penedesencs que fan cua a l'estació de busos de Vilafranca per anar fins a Barcelona. Cues que han començat amb l'inici del curs i que, malgrat les mesures que s'han introduït aquest matí, continuen. Molts i molts ànims i, si us plau, una solució ràpida, imminent. Dit això, aquest matí passaran aquestes coses al Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, el Marc Paredes ens explicarà el temps d'aquests primers dies de la setmana. Hi ha alguna possibilitat de pluja, aviam què ens diu. Però no serà pas avui encara. I tot seguit ens retrobem amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán. Avui, esclar, parlant de l'adaptació dels infants a aquest nou curs. Així ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites amb l'actualitat. Nosaltres cedim el micro als serveis informatius a 9:45, d'11 i de 12 i ens expliquen què passa aquest matí de dimarts, per exemple, aquestes cues a l'estació de bus vilafranquina. Tot seguit, després del flash, roda política. Hem fet números i els nous equips de govern, els nous ajuntaments, es van constituir el 17 de juny. Per tant, tot i que no van començar a treballar aquell mateix dissabte, si fa no fa, porten ja 100 dies de govern, aquests primers 100 dies de gràcia. O sigui que a partir d'ara va de debò i l'oposició pot començar a reclamar si no ho ha fet ja. Avui asseurem a la nostra roda política a tres alcaldes perquè ens parlin d'aquests primers tres mesos i de com afronten el mandat. Seran Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, Sònia Jansà, alcaldessa de Sant Martí Sarroca i Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Una roda política que començarem a 9:45, parlant una miqueta amb cadascun d'ells. Farem una pausa a les 10 per escoltar el butlletí de notícies i seguirem fins 10:45, tot fent tertúlia. A 10:45, de nou, l'actualitat centra aquest Penedès en xarxa, l'actualitat de les nostres comarques, i tot seguit estem d'estrena. Estrenem secció. És una de les novetats d'aquesta temporada 2023-2024. I un cop al mes parlarem de ciberseguretat, perquè tots estem exposats als atacs dels hackers, fins i tot la botiga més petita o tu com a persona individual. Avui debutem amb David Aguilar, David Jiménez i Mireia Alemany de Teradisc. A les 11 i pocs minuts seguirem amb el Català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i avui s'incorpora la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs, seguim amb els mots encreuats, tot i que una mica canviats, i regalarem un llibre d'Editorial Galera. A 11:45, darrer flash informatiu, darrere les pantalles, un cop d'ull a les novetats seriòfiles i al que passa a les cadenes convencionals, fake news, i seran les 12 pràcticament. Així transcorreran aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'aquest dimarts 19 de setembre.
El temps.
És un plaer començar el matí saludant el Marc Paredes perquè ens expliqui la previsió meteorològica. Marc, bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal? Doncs sí, avui hem començat la jornada amb estabilitat, tranquil·litat i fins i tot amb força estones amb sol. Però de cara, no, a primeres hores del matí sí que hem tingut algunes nuvolades que, si més no, han enteranyinat el cel i no han deixat cap més conseqüència, però, com deia, a mesura que avanci el dia, doncs la jornada estarà marcada pel domini del sol i unes temperatures que, atenció, començaran a tirar a la baixa, i és que, ja faig un petit avanç de la previsió, de cara a finals de setmana els termòmetres estaran per sota del que tocaria, per sota, per tant, de la mitjana, amb valors termomètrics propis, fins i tot, de tardor avançada. Però, abans d'això, com deia avui, jornada tranquil·la, plàcida i amb contrastos tèrmics respecte al dia i la nit, i és que, si sortim de nit, ens haurem d'agafar alguna peça d'abric, perquè la veritat és que farà fresca fins a primeres hores del matí fins que no surti el sol. I de cara ja a dimecres tindrem una jornada en principi marcada per la inestabilitat, i és que hi haurà ruixats, fins i tot en certa manera intensos, en força punts del territori, que afectaran, com deia, a moltes comarques. Haurem de veure en quina intensitat, però ara per ara es veu un dimecres, una jornada demà força moguda i un temps que de cara els propers dies estarà marcat, com deia, per aquesta forta baixada de les temperatures que fins ben aviat el divendres no es notarà, sobretot a la línia costanera i prelitoral. A les comarques de l'interior ja es deixa notar aquesta refrescada, però amb contrastos tèrmics, que això ja sí que ho notem entre el dia i la nit. Però avui encara no hem de patir perquè el temps, com deia, serà estable, marcat pel sol i amb temperatures relativament agradables.
Penedès en xarxa.
Després del temps, encetem el primer espai d'educació d'aquesta temporada. Uns minuts que aquesta vegada serà un cop al mes, aquesta nova temporada, compartirem amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán, que avui, aprofitant l'inici del curs escolar, ens parla de l'adaptació. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia, doncs, com bé dius, reprenem la nostra secció d'educació i ho fem, com sempre, amb l'Aroa Beltrán. Aroa, molt bon dia i ben tornada. Què tal, com estem?
Molt bon dia, Eli, moltes gràcies. Amb moltes ganes de tornar a l'inici de curs, Per nosaltres un inici d'any, com dius.
I tant, els inici, a escola, a l'inici de curs, sempre és l'inici d'any. També inicia temporada per nosaltres, per tant, tots aquests dies, aquestes primeres setmanes de setembre són setmanes de tornar.
De tornar, d'adaptar-nos, no?
Mm-hmm, efectivament. Justament avui parlem d'adaptació.
Així anem, no? Sí, mm-hmm. Jo crec que és un bon moment, oi que sí, Eli?
I tant, el millor, jo crec que el millor de l'any.
Tots ens costa. Tots necessitem adaptar-nos, oi que sí? A la tornada a la rutina, oi? A la tornada, pues això, de la feina, de l'escola, mm-hmm. oi? A posar en marxa totes les dinàmiques, no? de cada dia. Mm-hmm. Però jo sí que, si m'ho permets, volia fer un incís o si més no parlar-vos una mica d'aquests primers dies de períodes, no? d'adaptació, diguem-ne, sobretot de la primera infància, no? d'aquests peques, no? de casa, que van per primer cop o no, vale? Però pues, ja sigui les llars o A3, no? Perquè la veritat és que per ells és un gran, gran, gran moment, no? És un moment que, és que ja hi han anat, com nosaltres, no? Va sintonitzar, no? Han de tornar a sentir pues, aquest benestar d'estar a l'escola, no? De tot el que els hi aporta. I en ocasions amb l'afegit de que hi ha infants nous, oi? Que no han vingut mai per primer cop, per exemple, a les llars, que ho estem vivint aquests primers dies, oi? I per aquests petits és un període, pues, ben, complicat, diríem, no? O si més no, molt delicat, no? Què necessiten, no, els nens i les nenes que es troben en un procés d'adaptació escolar? Pues jo sóc molt fan, o mira, et faré un... O us posaré un exemple que els hi explico molt a les mares i als pares, perquè hi ha algo molt impactant, i és que a vegades, no, donem per fet que ho hem de fer i ja està, no? Hi ha unes necessitats, com bé sabem, no? Ho hem de fer, no? Han de vindre perquè necessitem anar a treballar, necessitem que es quedin, tal. Però sempre els dic, ostres, és que aquest període és importantíssim, és molt vital, perquè de la manera en què puguem o tinguem aquesta primera experiència ens marcarà la resta de la nostra escolarització, imagina't, eh? Jo sempre dic, Eli, imagina't tu, vale? Per primer cop, una feina nova, eh? Com a adulta, eh? Ja? Sí, imagina't, sí. Com a infant, eh? Com a adulta, una feina nova. Segurament el que et passi, entres primer dia a la feina i, uau, pues tots els teus companys estan de mal humor, no? o estan cridant, o tens, no sé, et diuen qualsevol cosa a favor. Aquest primer impacte que tu tinguis en aquest primer dia, creus que condicionarà el demà?
I tant.
En aquesta feina?
I tant que condiciona. A més, són records que tens. Oi? Sempre.
Pues sí, al final fem connexions, no? El primer impacte que jo tingui en aquesta feina o en aquest primer dia d'escola marcarà com jo aniré a aquesta escola o serà. Per això és tan, tan important aquest primer període d'adaptació, que el fem molt respectuós, molt, molt, molt. Jo, bueno, des de la mirada sistèmica o de l'educació viva o la pedagogia pues més activa, podríem dir que hauríem de canviar ja aquest concepte d'adaptar-nos, no? Perquè l'adaptar-nos fins ara és, bueno, és el que hi ha i ho haig d'adaptar, no? En familiaritzar, vale? Perquè al final, uau, el que necessitem és això, és fer un bon vincle, és fer una bona relació, tant amb l'espai com amb les persones adultes, com amb els iguals. Per tant, és molt necessari que en aquest període jo em pugui sentir segur en aquí, no? Em pugui sentir que, bueno, aquesta seguretat emocional, no? Que sóc acollit, que estic, i per això és molt important per mi que amb la mesura que puguem fer una adaptació, sobretot parlem d'aquests nens i nenes que van per primer cop a la llar o a l'escola, que puguem fer una adaptació gradual, que els pares, mares, iaies, tiets, avis, algú de referència per ells, pugui acompanyar-los durant un temps, unes hores, uns dies, en aquest nou espai, no? Perquè imagina't quin impacte ha de ser per un infant entrar per primer cop en un lloc nou amb uns adults que no coneix, que no ha vist mai, vale? Amb un material que no coneix, que no ha vist mai, en un espai, i que de cop i volta, després de equis temps, la persona que més estima, en aquest cas, el pare, la mare, qui sigui, o la persona de referència que té, marxi i el deixin allà. Oh! Quin és aquest sentiment? Ja l'he fet jo, i si no vulgui.
Sí, no, és complicat.
Aquí hi ha un impacte emocional molt gran, no? Llavors, nosaltres aconsellem, entenem sempre que hi ha necessitats i hi ha vegades que es pot donar i altres que no, però en la mesura del possible és molt important que puguem acompanyar, no, aquest període durant, bueno, franges de temps amb aquest referent, no, amb aquest adult, que jo no em senti, que no conegui aquest nou espai, aquests nous adults i aquests nous nens, sense ningú que no em doni aquesta seguretat, que seria aquest referent, no? A poc a poc ens podrem conèixer i ens podrem anar vinculant, no? Que al final és això el que necessiten. Necessiten que, pues, que es vagin dissipant, no, aquestes pors, que vagi creant aquesta seguretat, creant relacions entre nosaltres, no? Que, bueno, és molt important que ens familiaritzem, sobretot els adults també, amb els adults, perquè a vegades són els adults que tenim més por, no? A com anirà, com serà, no? I quan jo també veig que, ostres, pues, no sé, aquesta educadora té la mirada, no? O et pot acompanyar, jo també em quedo més tranquil·la. I aquesta tranquil·litat també es traspassa d'alguna manera amb aquest infant, no? Llavors, uau, hem de crear aquests vincles, no?, en aquest nou espai, amb aquestes noves figures. Per mi és important donar pues, aquest temps. Sabem, eh? Sabem, oi que sí, Eli, que no tothom els pots tindre, oi? Però, bueno, hem de tenir clar que dintre de lo possible, si podem, vale?, acompanyar tot el que puguem als infants, vale? Sempre que les escoles ens ho permetin, eh? Jo crec que cada cop més, vale?, les llars i les escoles estem amb aquesta corrent i estem, no?, veient la necessitat que tenen aquests infants de, per poder fer una bona vinculació i una bona relació, vale?, per sentir-se, pues, això, sentir-se acollits, sentir-se que pertanyen, vale?, perquè recordem que ja ho hem parlat moltes vegades, però que el sentiment de pertinença és un dels més necessaris, no?, per construir o per desenvolupar una bona seguretat i autonomia de l'infant, no? Així que jo, per mi, que sempre anem amb tips, no?,
sí,
acompanyar els infants al màxim que puguem, vale?, dins d'aquest període seria un de les màxims per mi, eh? Llavors, un cop estem allà, connectar i parlar amb les educadores, sense interferir amb el volum, d'això, però que es vegi, no?, aquesta relació, que sigui feble, que sigui amable, no? I algo molt important per mi, que no vull que acabi el temps sense donar-li aquest tip, és que quan comenci a donar-se el temps en què jo ja em separo, no?, o que m'hagi de separar perquè ho hagi pogut fer o perquè no, d'aquest infant, mai marxar sense despedir-nos de l'infant. I diràs, per què? No? Pues si està distret i no em veu, pues ara, sí, jo sé que pels adults quasi és millor. Vale? Perquè aquí no veu que està patint, però imagina't quin ensurt tindrà quan vagi a buscar aquest adult, aquest referent per ell, i trobi que no hi és. Què creus que sentirà?
Que l'han abandonat.
Total, oi? Doncs aquest serà el sentiment d'ell. Uau! I com sostenim aquest sentiment? És gran. Tornaran, clar que sí, però ho hem de passar, ho passarem. I l'acompanyarem el millor possible, però sempre, sempre dient adéu, perquè sabrem que després tornarà. Aquest és per mi, és una màxima molt important, perquè aquest sentiment d'abandó s'arrela molt a dins i fa molt mal, eh? I després, clar, després mai volem tornar a quedar-nos, no? Allò que dèiem al principi d'aquesta connexió que fem quan del primer dia de feina, no? Doncs això, ostres, he vingut aquí i la persona que més estimo m'ha abandonat. No vull tornar aquí, no? No vull que em tornin a abandonar mai més. Llavors, uau, és difícil establir això, no? Un bon vincle on hi hagi, on ens sentim acollits i on bueno, ens puguem sentir segurs i allò que més m'estimo, saps? Desapareix de cop i volta, no? El meu sentiment, uau, necessitem temps, ens donin temps, necessitem que aquest contacte, no?, família-escola sigui cada vegada, pues més familiar, no? O sigui, al final tots dos estem per acompanyar aquest infant a que tingui aquesta relació el màxim possible, no? I sentir-nos a prop, no? Tant un dels altres, tant la família de l'escola com l'escola de la família, és un gran pas, eh? I res, necessitem això, necessitem poder expressar allò que sentim en cada moment, donar-li la veu al nen, estàs trist, no? i temps, per posar les coses, pues, que vagi agafant aquest procés, aquesta confiança, acompanyament. Podríem parlar-ne hores, Eli?
Jo... I tant, aquesta adaptació. És important. Parlàvem d'aquesta adaptació, sobretot quan són més petits, a la llar, en els primers anys de vida, però és una adaptació que després també al llarg dels anys hem d'anar fent, perquè inclús quan comencen cicles o quan canvien d'escola, també hem d'anar fent aquesta adaptació.
Sí, Ari, a més me'n recordo molt que l'any passat ja, quan vam fer l'adaptació, vam parlar d'aquesta connexió, no? I jo us explicava la importància que té la primera adaptació de la teva vida amb les adaptacions o com t'enfrontes, no? O com, bueno, com et disposes per un nou principi, no? Com tu dius, per un nou curs, per una nova feina, per una nova etapa, per un nou cicle, pel que sigui, no? Doncs aquest impacte que tenim, i així ho vam explicar l'any passat, que tenim quan som petits, d'aquesta primera adaptació ens marcarà com després actuarem davant una feina nova, un cicle nou. Així que, uau, donem-li la importància que té en el període, que sempre ho diem, oi? Amb aquesta, en la infància, perquè de ben segur ens marca moltes més coses de les que creiem en la nostra vida adulta.
Sí que és veritat, Arua, que cada vegada més pares i mares són més conscients de que cal aquesta adaptació quan són petits i ho fan, que potser fa uns anys no es feia tant i era una matèria pendent.
Estic amb tu totalment. Crec que cada cop en som més conscients. De fet, tenim més eines també, no? Sabent que vindrà aquest període, hi ha molts pares que es guarden inclús vacances, no? O que s'ho poden gestionar amb avis o per acompanyar de la manera més respectuosa i possible aquesta adaptació dels infants. I, de fet, crec que és algo que valoro molt positivament perquè, tot i que aquest principi en molts moments és com un caos total, no? Perquè costa molt i tota la logística. Crec que les famílies, com bé dius, cada cop li estem donant la importància que realment té, no? Aquest període per acompanyar-los de la millor manera possible. I la veritat és que és molt agraït. Sempre hi ha famílies que poden més o que poden menys, que podem fer d'una manera o d'una altra, no? Però que de ben segur hi ha molta més consciència que fa uns anys. Estic totalment d'acord.
I tant, prenem consciència de la importància d'aquesta adaptació quan som petits, que al final crea el que, com comentaves, no? Després anem vivint aquestes adaptacions posteriors, al final com vivim aquesta primera impacta, com deies, en les posteriors. Arua Beltrán, com sempre, és un plaer conversar amb tu, arrencar aquesta sisena temporada en la que mensualment tornarem a conversar d'educació i res, en un mes tornem a parlar una estoneta. Que vagi molt i molt bé aquesta tornada a les aules.
Moltes gràcies, Eli. Igualment, que vagi molt bé la readaptació a la feina i a les escoles i molts ànims. Una abraçada.
Moltes gràcies. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies al Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro.
Però Vegueria Penedès reuneix els diputats penedesencs per parlar d'infraestructures ferroviàries. L'Ajuntament de Vilafranca acollia dilluns al matí una trobada organitzada per l'associació Pro Vegueria amb 6 dels 8 diputats del Penedès que actualment són al Parlament de Catalunya. Després de la benvinguda que els va donar l'alcalde Francisco Romero, el president de l'entitat, Jordi Cuyàs, destacava que la voluntat era parlar de temes ferroviaris. Més enllà dels problemes de Rodalies, però, per encarar propostes de futur per vertebrar no només el país, sinó també al Penedès. En el transcurs de la trobada hi va haver total coincidència en que no es podrà millorar de manera important ni el servei de Rodalies ni el de Mercaderies si no es construeix l'eix transversal ferroviari, que a banda d'equilibrar i ser un instrument de país, donaria solució a la mobilitat de l'Anoia, alhora que podria millorar molt la de l'Alt i Baix Penedès i no l'utilitzaria el Garraf com un lloc de pas quan s'atura la línia interior. Els diputats es van comprometre a fer arribar al Parlament i al Govern aquesta visió del tema, que hauria de quedar reflectida en la proposta del Pla Territorial del Penedès, en la proposta d'abans que s'ha de fer pública en els propers mesos. S'han renovat els contenidors de vidre que hi havia a diferents indrets del municipi de Sant Jaume dels Domenys. La substitució dels contenidors era un dels punts que es van incloure en el nou contracte de recollida de residus. L'obertura dels nous contenidors és més petita per adequar-se a la mida dels envasos de vidre, ja que els anteriors tenien una boca més gran del necessari i sovint els contenidors eren mal utilitzats i s'hi abocava altre tipus de residus, com bosses plenes de rebuig o d'envasos de plàstic. Amb el canvi de model de contenidors, a part de renovar la imatge, s'espera que aquests comportaments incívics disminueixin. Aprofitant el canvi, algunes ubicacions dels punts s'han modificat respecte dels anteriors punts per tal de fer una millor distribució i millorar-ne l'accés. Santa Margarida i els Monjos enceta els actes de la quinzena del Comerç Just, una exposició sobre el comerç just i les seves implicacions en l'entorn i el desenvolupament global, ha iniciat aquest dilluns els actes de la quinzena dedicada a aquesta alternativa econòmica, amb activitats i propostes organitzades des del Servei d'Economia Social i Solidària de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i la Biblioteca Municipal. L'exposició es podrà visitar fins al proper 29 de setembre i es podrà visitar de dilluns a divendres de 3 a 7:45 del vespre i els dimecres i divendres de 10 a 2:45. El calendari de la quinzena el complementen un taller de piruletes amb totes les places ja exaurides, que es farà avui dimarts, una sessió de contes infantils el dijous i un taller de xocolata per persones adultes el dimecres 27. Tots els tallers es duran a terme a la biblioteca. Torna Territori Efervescent a Sant Sadurní. Després d'exhaurir totes les entrades l'any passat, es presenta la segona edició de Territori Efervescent, que es durà a terme el 6 d'octubre de 6 de la tarda a 10 de la nit, a Calferu Enobotiga, a Sant Sadurní, amb l'objectiu de reivindicar el paper dels vins escumosos del territori, amb la voluntat de poder arribar a més públic sense perdre l'essència i el format íntim de la trobada. Enguany es faran dues sessions que comptaran amb 18 projectes, dos més que l'any passat. L'accés al showroom es divideix en dos torns, el primer de 6 de la tarda a 8 del vespre i el segon de 8 a 10 de la nit. Es podrà escollir el torn en el moment de comprar l'entrada, el preu de la qual és de 20 euros i es pot fer aquesta reserva ja a través de www.calferu.com.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 5 minuts de 9:45. El passat 17 de juny es van constituir els nous ajuntaments. Des d'aleshores ja han passat els 100 dies de gràcia per a aquests nous governs. I en aquesta primera roda política de la temporada, justament avui volem parlar amb alcaldes i alcaldesses per saber si han passat volant aquests 100 dies de gràcia, si s'han complert les primeres expectatives i com entomen la resta del mandat, que no és poc. La primera aturada la fem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya als estudis de Canal 20 Ràdio Lèrdola l'alcaldessa de Sant Martí Sarroca, la Sònia Jansà. Molt bon dia, Sònia.
Hola, molt bon dia.
Sònia Jansà és la primera dona que és escollida alcaldessa de Sant Martí Sarroca i és alcaldessa després de reeditar l'acord de govern del passat mandat entre Esquerra Republicana, el seu partit, i Foment Martinenc. L'acord entre Esquerra i Foment era previsible, entenem, però allò que ha canviat respecte al passat mandat, un canvi de substància, és la distribució de funcions entre les dues formacions.
Sí, gràcies, Raimon. Sí, era evident que vam tenir un mandat molt plàcid, un mandat molt, molt tranquil, en què vam poder treballar molt a gust amb els companys de Foment i, doncs bé, una miqueta l'objectiu també de les eleccions, no? Vull dir, eren quatre afiliacions polítiques en un poble tan petit, era que la cosa quedaria molt repartida, doncs era aconseguir doncs, la majoria en què ens permetés doncs, sumar amb els companys i poguéssim continuar sobretot els projectes que ja havíem treballat de forma conjunta. Si en aquest nou mandat, doncs, amb una igualtat de regidors i amb una gairebé igualtat de vots, doncs el que es pretenia doncs, també és això, no? Que la participació fàctica de les dues forces polítiques fos igual i doncs, això implicava també, no?, un repartiment de l'alcaldia i doncs, així vam decidir que els dos primers anys fossin per Esquerra, per mi, doncs, també per un tema pràctic. Al fi i al cap vaig estar substituint l'alcalde de Foment en dues ocasions per temes de salut i ja, doncs, ja una miqueta m'havia ficat dins el càrrec en moltes de les funcions i era per donar continuïtat, no? D'aquesta manera fer-ho com el traspàs més plàcid i després, doncs, d'aquí dos anys el meu company Joan Olivella doncs, assumirà l'alcaldia i ja li farem el traspàs adient i segur que aconseguirem portar un bon mandat amb molt bons resultats.
Comenta traspàs plàcid. Recorda aquella primera mesura immediata que va prendre tot just quan va prendre com a alcaldessa possessió del seu càrrec?
La primera mesura que vaig prendre com a alcaldessa? Doncs bé, fer sobretot una reunió amb els treballadors, perquè els treballadors dels ajuntaments abans oblidem una miqueta d'ells i pensem que cada quatre anys han de canviar com de dirigents i la veritat és que és una cosa que els neguiteja bastant. Crec que no hi ha ningú que visqui, a part de les forces polítiques, que visqui les eleccions de manera així tan exigent com són els treballadors. Doncs fer una reunió amb els treballadors, veure què podíem millorar de l'organització del funcionament de l'ajuntament, que per començar crec que és el primer que s'ha de fer, veure quines mancances ja preveiem que havíem tingut el mandat anterior i que podíem arreglar doncs, en aquest proper mandat. Hi havia una gran demanda amb el tema, per exemple, de la seguretat i amb altres aspectes en aquest sentit. Llavors, això, en principi, és el que va ser. O sigui, estabilitzar l'Ajuntament, tranquil·litzar els treballadors, veure en què podíem millorar per poder funcionar millor l'Ajuntament i ficar-nos, arremangar-nos i ficar-nos a treballar.
100 dies han passat. Quin balanç fa d'aquest primer tram tan inicial del seu mandat com a alcaldessa?
Els 100 dies sí que passen volant, com bé deia el company. Crec que tot el mandat passa volant. Doncs per ser 100 dies crec que sí que ens hem ficat bastant les piles i teníem, la veritat, teníem molts projectes iniciats del passat mandat. És molt complicat poder acabar totes les idees i les propostes en 4 anys. Llavors teníem la sort de venir d'un mandat en què veníem treballat. Tenia molt clar el que volíem fer i tenia molt clar les subvencions que havíem d'accedir-hi per poder-los dur a terme. Llavors el que hem fet sobretot és demanar subvencions. Aquí al setembre han sortit moltes subvencions del que és de patrimoni, de cultura, d'eficiència energètica. Les tenia molt clares. Teníem els projectes ja preparats del mandat anterior i el que hem fet sobretot és sol·licitar finançament. I alguns d'ells esperem doncs, que donin bon resultat i puguem tenir aquests fons per poder fer aquests projectes.
Abans ho apuntava, la seguretat ciutadana és una preocupació del conjunt, ens atreveríem de dir de la comarca i del país en bona part de la ciutadania. En aquest àmbit, quines actuacions promou l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca?
Doncs veníem d'un servei en què hi havia hagut molta rotació de personal i el que preteníem és doncs, això, fer una borsa, vam fer una borsa d'emergència, que la vam publicar a l'estiu, que fos el més ample possible perquè poguessin optar-hi la majoria de persones possibles. Amb això hem aconseguit una gran borsa amb molt personal, això que vol dir que si al final, no, amb aquesta rotació que tenim, perquè tots els ajuntaments anem a la desesperada a la casa de vigilants, no? Doncs si algú ha de marxar doncs, perquè troba una millor oportunitat, doncs que tinguéssim un relleu ràpid i fàcil i no deixar el poble sense servei. I aquest, el tercer vigilant que havíem doncs, anunciat que tindríem a l'estiu, doncs de moment li hem fet una pròrroga, l'estem mantenint, justament perquè estem veient això, no? Que el cos de vigilants, que ara en tenim 3 en aquests moments, estan treballant de forma molt compactada, de forma molt cooperativa, i el que voldríem és fer un esforç econòmic per mantenir el màxim possible doncs, aquesta manera de treballar, i que la població ja ens ha fet el seu retorn i que se senten molt contents amb la seva forma de treballar i que veuen que el poble doncs, això, que està més endreçat a nivell de tot, a nivell de seguretat i a nivell doncs, de circulació i de qualsevol incidència, doncs, tenir una resposta ràpida per part d'una autoritat.
Sant Martí és un municipi extens en superfície i conviven en nuclis diferents de població i això condiciona l'actuació d'un ajuntament.
Més que el condiciona, jo crec que el complica en demasia, no? Però sí, és cert, tenim un municipi molt segregat, amb el que això comporta, que costa molt la distribució equitativa de recursos. És evident que s'ha de fer ponderada, perquè si no al final tots els recursos acaben anant cap al nucli, i clar, i certs serveis doncs, costa molt doncs, poder doncs, implementar-los a tots els barris. Llavors el que hem de procurar, doncs, parlar molt amb els veïns, és una queixa reiterada, de que no es parla prou amb els veïns dels barris, que se'ls té com abandonats, doncs és un dels objectius d'aquest mandat, no? D'anar més als barris, d'anar-hi presencialment, no fer que ells vinguin aquí, sinó nosaltres anar allà, fer més visites, més amb els veïns, escoltar-los més i veure quines demandes podem dur a terme, i bueno, amb això hem començat doncs, amb alguns equipaments que teníem a diferents barris, doncs, a condicionar-los per veure si podem reactivar l'activitat en aquests barris a nivell social i que ells hi puguin fer activitats i que ells mateixos doncs, es vegin que estan recolzats en aquest sentit doncs, a nivell de recursos i a nivell d'equipaments.
Equipaments com l'antiga escola del Bleda, l'edifici que es vol recuperar.
Sí, en principi tenim les escoles de la Bleda, tenim les escoles dels hostalers, tenim les escoles de la Rovira Roja, bé, potser el que està en pitjor mal estat i que no s'hi està fent cap activitat ara mateix, segurament en part per culpa del conflicte urbanístic que tenim allà, doncs eren les escoles de la Bleda. És una llàstima, és un edifici molt emblemàtic, que és on, clar, on feien escola tots els veïns i les veïnes de la Bleda i volem recuperar. Estava en perill d'enderrocament i el primer que hem fet és demanar una subvenció per poder-lo rehabilitar, però si no ens donen la subvenció és evident que alguna actuació de totes maneres doncs s'haurà de fer i la idea és aquesta, que la societat de la Bleda es pugui recuperar i amb un equipament municipal doncs, que s'hi puguin fer activitats per dinamitzar el barri.
Gràcies, Sònia i Raimon. I ara anem a la capital del Cava, de nou, a buscar una altra veu, una altra experiència d'aquests primers 100 dies. Eli, qui t'acompanya?
Doncs el que ens acompanya avui repeteix en aquesta sisena temporada, perquè el vam tenir ja divendres en la nostra tertúlia, en ronda d'alcaldes, és el Pere Bernet, l'alcalde de Sant Sadurní. Pere, com estem? Què tal?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Ara parlava la Sònia d'una cosa que també veu fer a l'inici aquí a Sant Sadurní, que va ser aquesta reunió amb els treballadors municipals.
Efectivament, és una de les primeres coses que s'han de fer. Al final són amb qui haurem de treballar colze a colze durant aquests 4 anys i sense la feina i la dedicació dels treballadors, moltes de les polítiques, de fet, totes les polítiques que volem portar a terme no es podrien desenvolupar.
De fet, ja ho comentava la Sònia, no? Que al final els polítics passeu durant una temporada per l'Ajuntament, els treballadors municipals són els que van vivint molts i diferents ajuntaments.
Van vivint i a vegades van patint els canvis aquests, no? de mandat, que ara no saps ben bé qui serà el teu cap, com t'hi portaràs, etc. I això a vegades genera alguns moments doncs, de neguit. Bé, el tarannà que tenim nosaltres doncs, és molt assequible, molt fàcil i així esperem que continuï durant tot el mandat.
100 dies de gràcia, Pere, en parlàvem justament divendres. Avui parlarem una estoneta més d'aquests 100 dies de gràcia. Divendres em comentaves que no els heu tingut, aquests 100 dies de gràcia.
No els hem tingut. De fet, el govern oficialment es va constituir amb el Cartipàs el 20 i llargs de juliol. Mm-hmm. El mes d'agost s'atura el curs polític, no hi ha absolutament tothom està de vacances, lògicament, i hem arrencat amb fires. Vull dir, ha sigut una voràgina de fets, d'esdeveniments doncs, que ens ha portat fins aquí, però sí que hem anat fent feina. Evidentment, el primer que fèiem ha sigut reunir-nos amb els treballadors, després gestionar tots aquests petits focs que queden de l'anterior mandat i intentar controlar els que generen al principi de mandat, que són coses molt, molt habituals, i ja començar a preparar les primeres polítiques, no? La redacció del PAM, l'encàrrec del pla d'equipaments que ens havíem compromès i també una inversió important a via pública que ja tenim licitada, ens falta ara acabar de tancar el finançament i a partir d'aquí doncs, continuar endavant amb els eixos que ens havíem marcat en aquesta campanya.
Recordem, Pere, que governeu a Sant Sadurní en Comú, Esquerra i Sant Sadurní en Comú, 6 regidors teniu a Esquerra, 1 regidor té Sant Sadurní en Comú, governa en minoria i govern també amb moltes cares noves.
Moltes cares noves, una presència femenina molt destacada mm-hmm. en el consistori, molta joventut, això és molt important, i amb la il·lusió intacta.
Parlem d'aquestes cares noves, perquè sí que és veritat que no només en aquest mandat, sinó en el mandat anterior, hi ha hagut com un rejoveniment del consistori, i això de vegades és molt important, no? Aquesta sàvia nova, no? Per aportar noves visions, noves maneres de fer.
És evident que hi ha d'haver un canvi i un relleu, no podem perpetuar-nos en els càrrecs, i per tant és molt interessant, molt bo, molt sa que vagi entrant gent nova. Ho tenim claríssim des del nostre partit i molt assumit que ha de ser així.
A més, dintre d'aquest govern hi ha molta joventut. Tenim dues regidors amb 25 anys.
Efectivament, sí, sí. És que és una part de la població molt important a Sant Sadurní i s'han de sentir representats.
Una aposta molt clara també per tenir representada aquesta joventut, per un, ho deies també, per un consistori molt femení.
Molt femení.
D'aquests set només hi ha dos homes.
Efectivament.
Per tant, també important aquestes polítiques feministes, en clau feminista. Pere, jo aprofito per preguntar-te, a banda d'aquests 100 dies de gràcia dels que parlarem a la tertúlia, perquè acabeu d'arribar de Canyet, heu estat tot el cap de setmana en aquest municipi agermanat, explica'ns una mica com va anar, perquè divendres fèiem allò, els 5 cèntims d'aquesta visita institucional.
Bé, d'ençà de la pandèmia hem pogut anar restablint, no?, una mica el que era la finalitat d'aquests agermanaments. Recordem que aquí a Sant Sadurní una part molt important de la població són originaris de Canyete, de fet hi ha més canyeteros a Sant Sadurní que el propi Canyete, i bé, quan arriba el mes de setembre ells celebren la festivitat de la Virgen de los Caños Santos i conviden el consistori a assistir i a participar dels actes. És una manera, doncs, d'enfortir aquests llaços entre els municipis, i el proper cabatàs, doncs, també el consistori de Canyete es desplaçarà aquí a Sant Sadurní.
Molta representació institucional de Sant Sadurní en aquestes festes, una àmplia...
Molta representació institucional i molts veïns i veïnes de Sant Sadurní que s'han desplaçat també al municipi per celebrar les festes.
Pere, deixa'm que et pregunti també per una fita esportiva d'aquest cap de setmana. Diumenge el Noia es proclamava campió de la Lliga Catalana.
Efectivament.
Feia molt de temps que els aficionats rojos i negres esperàvem veure un títol, i esperem també, no sé, si durant els propers dies tindrem aquesta cita institucional també.
Tindrem una cita institucional els propers dies, estem mirant de trobar el dia idoni, espero que pugui ser aquesta setmana, molt estirar a principis de la que ve. I bé, la llàstima que ens ha enganxat, que estàvem a 1.000 i escaig quilòmetres de distància, si no ens hagués agradat molt assistir a la final.
Han costat uns quants anys que arribés un altre títol del Noia, però finalment aquest diumenge...
És un títol amb doble mèrit, no només el fet de guanyar la Lliga, sinó remuntar un 0-2 amb el Barça. Doncs pensem que hi ha jugadors del Barça que cobren més que tot el pressupost del Noia, vull dir que és molt meritós.
Un al·licient també perquè a finals d'aquest mes de setembre arrenca la Parlem Hockey Lliga, perquè s'ompli l'Ateneu per animar el club. I abans de continuar, demà a les 12 del migdia es presenta el cabatàs, que és una altra de les cites imperdibles.
Una altra de les cites obligades, un cabatàs on es repeteix el format que va ser un èxit l'any passat, i bé, amb alguna novetat més que anirem revelant els propers dies.
Doncs gràcies per aquesta conversa inicial. Anem ara a saludar el darrer convidat que tenim a Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia, i aquí tenim l'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, el Magí Pallarès. Molt bon dia, com estàs?
Bé, molt bon dia, bé, gràcies a Déu, estic perfecte, estic molt bé.
Com sempre.
Com sempre, és veritat, sí, sí.
Estàvem parlant amb els altres convidats que tenim als altres estudis d'aquests primers 100 dies de gràcia, tot i que al Pere després li preguntaré una cosa, perquè clar, jo comptava des del moment de la constitució de l'Ajuntament, que va ser el 17 de juny. Bé, després ja analitzarem amb el Pere com han anat aquests primers 100 dies, diguem-ho així, entre cometes, de mandat, tot i que sí que és veritat que l'alcaldessa que ens acompanya és el seu primer mandat com a alcaldessa. El Pere ja té experiència i tu ja tens un bagatge.
Bueno, jo porto uns quants anys, jo porto entre una cosa i altra des del 91 que estic a l'Ajuntament, no? Per tant, doncs, em vaig portar, de fet, només 24 d'alcalde, amb dues tongades, i ara veurem quants en duraré. Suposo que tampoc no puc fer masses il·lusions de durar 15 o 20 anys més. Seria, doncs, seria tot un èxit, no?
Seria per rècord Guinness,
sí,
eh?
Sí, sí.
Bueno,
això com ha anat els 100 dies?
Exacte, sí.
Bé, a mi se m'han passat volant, se m'han passat molt de pressa, no? És a dir, quan fas una feina que t'agrada i quan a més ja més o menys la domines i aportes molta experiència i això, doncs tot i que els temps van canviant, tot canvia, el sistema informàtic, electrònic, tot, però ja ens havíem adaptat ja fa anys, no? Aquests 100 dies, bueno, hem fet moltes coses, encara que no se'n vegin gaires, n'hem fet bastantes. Una mica posar ordre, també, no? Perquè, doncs, la veritat, ens hem hagut de posar una mica d'ordre. I llavors, com a, suposo que vol, els que t'expliqui Lourdes, o els que ens esteu escoltant, és quines coses destacaríem del més important que hem fet, no? Doncs, per exemple, el que hem fet és adjudicar una obra de plaques solars a l'escola per proveir l'escola amb energia solar, una obra que s'acabava al termini d'aquí no gaires dies i, bueno, estava encallat això, no havia tirat endavant, està adjudicada, estan ja estan pràcticament treballant i acabant-la dins de temps i forma, no? Una altra obra que des de l'any 91 que rodava, que era l'adjudicació de la biblioteca municipal. Clar, van haver de revisar el projecte. Va costar 39.000 euros més dels 105.000 que en costava, no? Ara en val quasi 150.000, quasi bé, no? Van haver d'habilitar la partida. Això també és una cosa que s'arrastrava de feia dos anys i mig, pràcticament, no? Si Déu vol, sortirà a concurs entre la propera Junta de Govern, però en el plec de condicions per sortir a concurs i poder adjudicar i que estigui acabada, doncs, el juny de l'any que ve. És a dir, anem una mica així, bueno, hi havia una mica de... Estava una mica encallat tot això, però si Déu vol, tirarem endavant, no? Després hem fet un recurs d'alçada contra la MAT, aquesta línia que ens destrossa el municipi, ens destrossa la comarca, ens destrossa la província de Tarragona sencera i una bona part de Barcelona. Hem fet un recurs d'alçada i farem totes les accions que faci falta per evitar aquesta línia que es faci perquè, com dic, se la poden estalviar. Bueno, i altres coses, vull dir, hem anat fent coses, vull dir, ara estem preparant ja, doncs, amb dues empreses, un estudi del municipi per posar càmeres de videovigilància. Aquesta setmana hem de tenir dues empreses ja per poder pressupostar per l'any que ve. El tema de la seguretat és molt preocupant. El tema de l'aigua, hem tingut ja dues reunions amb l'empresa gestora de l'aigua, Aqualia, doncs que, bueno, hi ha coses que s'havien d'haver fet fa un parell d'anys i no s'han fet i ara anirem fent. Bueno, és qüestió d'anar posant fil a l'agulla, com que tenim experiència, com sabem sempre quina porta anar a tocar i sabem per on hem de començar i com ho hem de fer, doncs gràcies a Déu ens en sortirem, jo penso, no? Seran, doncs, 4 anys de... En fi, jo dic que seran els 4 anys de l'aigua, no? Estem preparant, per exemple, ja amb un enginyer un projecte per obtenir aigua regenerada per poder regar els pagesos. Això també hi estem treballant per aquesta línia. És a dir, sembla que no hagin fet res i no hem parat mai. Hem fet moltes coses i moltes que me'n deixo, segurament, no? El tema de la llar d'infants, que estava el contracte que ha tocat, que feia 4 anys, que ja teníem el plec de condicions a punt de que surti a concurs. El tema mateix de l'escola, 4 anys que ha tocat el contracte, i suma i sigui, però ho anirem fent, si Déu vol.
Home, Déu-n'hi-do per portar aquests 3 mesos escaig de nou govern, I a tot això entremig d'una festa major, com és la de Sant Jaume.
Major, que la festa major, sempre dic, per mi la festa major és una feina més que tinc aquells dies,
clar,
no?
Clar,
clar. Clar, estan als actes. No, la festa major de Sant Jaume, la festa major de Torregassa, la festa major de Papiolet, la festa major de Cornudella i la festa major de Papagai. I encara falta la de llegir, perquè, clar, Sant Jaume és un municipi que té 8 pobles, 53 masies. Vull dir, això, si no tens una mica de capacitat de gestió, per gestionar tot això, ara no ho pot fer qualsevol, això ho he de fer algú que en sàpiga, m'entens? Però, bueno, ens anem en sortint, no? Clar, jo ho dic, vas, en 3 mesos no podem fer en 3 mesos la feina de 4 anys.
De 4 anys, clar.
però si no ho fem en 3 mesos, ho farem en 5, la feina de 4 anys, segurament. Perquè a més tenim un equip, fem equip al Marc Palau, evidentment, no? Que ja havia sigut alcalde, havíem estat junts a l'Ajuntament fa uns anys, i bueno, som 7 regidors i que estem per treballar, i evidentment sempre tenint en consideració els 11 regidors que té l'Ajuntament, és a dir, 11 càrrecs electes, per tant, tots som regidors, uns al govern, l'altre a l'oposició, no passa res.
T'has trobat molt canviat l'Ajuntament després de 4 anys estant a l'oposició?
Bueno, tampoc massa canviant. Ha canviat tot el sistema electrònic. A veure, jo ja estava acostumat a firmar electrònicament el 2015 o el 2014, quan es va implantar el tema del gestiona i el tema de tot via telemàtica i tal, no? Tampoc he notat grans canvis. Vull dir, a més, és una persona que jo, doncs, com que no vaig perdre mai el fil, és a dir, vaig estar, encara que estigués a l'oposició, doncs anava bastant a l'Ajuntament, feia un seguiment, estava tots els plens, evidentment, no? I tampoc no em passava gairebé res per alt, no? Uh-huh. Però doncs que sí, hi ha certs canvis, hi ha les normatives, som el país de la normativa, és a dir, la normativa, aquí si vols muntar un negoci, segurament que quan posa el primer paper, i per si al cap de 2 anys tens ja la llicència definitiva, en cap de nou l'has tingut i ja t'han passat les ganes de muntar-ho, segurament, no?
Clar.
Però som el país de la normativa.
I de la burocràcia.
No? No acabes mai.
Una de les coses que sí. Més, i que sí, segurament sí. Els convidats també ho explicaran com
és
significa.
És una administració molt enfarragosa, la nostra.
Molt lenta.
Molt lenta, enfarragosa, i el tema de l'agricultura, esclar, hem de pensar que estem patint una gran sequera, no? Una sequera que per això hem de posar tant d'èmfasi en el tema de l'aigua regenerada, el tema de la gestió de l'aigua. La gestió de l'aigua, és a dir, aquests 10 anys que venen seran els 10 anys, perquè això no es fa
en 2 dies.
En 2 dies. Doncs, perdoneu si m'he allargat una mica.
No passa res. Magí, fem l'aturada per anar a la publicitat, a les notícies d'àmbit més general, i de seguida tornem amb els 3 convidats que ens acompanyeu avui. Fins ara.
Gràcies.
Penedès en xarxa.